Ocupe Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gairebé una de cada tres persones grans viuen en situació de soledat no desitjada. La xifra, extreta d'estudis elaborats per l'Associació Benestar i Desenvolupament, mostra que el 30% de la gent gran se sent sola. No tenir ningú amb qui parlar, no rebre cap trucada de telèfon o no tenir cap persona que se n'adoni si has tingut un accident són algunes de les situacions que viuen algunes persones grans que s'han quedat soles i que no compten amb una xarxa de suport al seu voltant. Com en altres aspectes de la vida quotidiana, les dones són sempre les principals perjudicades. Des de fa un quart de segle hi ha en marxa una iniciativa que promou la convivència d'estudiants de fins a 35 anys amb persones de més de 65. L'objectiu d'aquesta iniciativa és doble. D'una banda, oferir una opció d'habitatge econòmica per a joves estudiants i, de l'altra, facilitar que les persones grans estiguin acompanyades encara que visquin soles. Així, els estudiants no paguen lloguer, però es comprometen a dedicar almenys 2 hores i mitja al dia a la persona que les acull. Hi ha de ser temps de qualitat. Han de parlar, han de fer la compra o fer activitats d'oci, per exemple. També es comprometen a no passar més d'una nit fora de casa i a ser-hi cada dia a 2:15 de la nit a tot estirar. Les dues parts, per tant, han de fer algun sacrifici, però no s'han d'entendre com a tal. És un programa solidari d'intercanvi i companyia a canvi d'allotjament. És a dir, estudiants vivint amb gent gran com un remei contra la soledat. Un remei del que en parlem avui a COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, soc Carlos Losada i com cada dia que estic amb la Mar Puerto, notícies d'aquest matí. Molt bona tarda, Mar. Explica'ns per on passa l'actualitat.
Doncs comencem explicant que un home ha estat denunciat per arrossegar un ruc amb el seu vehicle mentre conduïa per una carretera comarcal al Baix Llobregat. L'animal anava lligat al darrere del cotxe i queia en no poder seguir la velocitat del vehicle. I el sector del taxi es mobilitzarà aquest dimecres per denunciar la mort de Carlos Ríos, el taxista que va morir el passat diumenge a Barcelona després de ser agredit per un motorista. Així ho ha anunciat el portaveu de l'IT Taxi, Tito Álvarez, que ha detallat que el servei quedarà aturat entre les 10 i les 12 del matí per una marxa lenta que tindrà lloc al centre de la ciutat. I a Lleida, l'Hospital Universitari de Santa Maria ha liderat un estudi que avala els beneficis de la teràpia assistida amb animals per adolescents amb problemes de salut mental. Hi han participat joves amb trastorns de la conducta alimentària o trastorns depressius. I en qüestions de sanitat hem sabut també que l'escalfament global provocat pel canvi climàtic podria augmentar la mortalitat entre els pacients ingressats per malalties respiratòries durant els mesos d'estiu més que no pas a l'hivern. Aquesta és la conclusió principal d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona que posa sobre la taula la necessitat que els centres sanitaris adoptin mesures per adaptar-se al canvi climàtic. D'altra banda, també hem d'informar, malauradament, que ha mort l'excap del govern d'Andorra, Toni Martí. Des de l'octubre liderava les negociacions amb la Unió Europea per tal de tancar l'acord amb l'associació. I avui, però, acabem parlant de música perquè el Festival de Música Electrònica Tomorrowland estrenarà a Barcelona una experiència immersiva que s'endinsarà en els diferents mons i temàtiques de l'univers Tomorrowland.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimarts que ha començat doncs, amb un ambient més fred que ahir. Al migdia també hem notat que les temperatures han reculat, però tot plegat és una jornada marcada pel sol arreu de Catalunya. Aquesta setmana és una setmana d'altibaixos de temperatures. Avui, per exemple, reculen, demà es mantindran, dijous pujaran un parell o 3 de graus i a partir de diumenge s'enfilaran encara una mica més els termòmetres. I sapiguem ara com està la xarxa viària amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a l'eix transversal a la C25 i a 2 carrils tallats a Espinelves en sentit Girona per un accident entre 2 turismes i això alenteix la marxa en aquest tram. Per tant, demanem extremar la prudència. També cal anar amb compte si circuleu per la C43. Es dona pas alternatiu a Benifallet per la sortida de via d'un camió i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C7 hi ha 1 quilòmetre d'intensitat a Berga en sentit nord per unes obres que tallen un carril. A la C-17 hi ha retencions a Parets en sentit Vic i més endavant Cua Malla en sentit nord també per obres. A la P-7 hi ha retencions a Barberà del Vallès al llarg de 3 quilòmetres en sentit Girona i a la Ronda Litoral de Barcelona hi ha retencions entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat i Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Junts i PSOE segueixen aquest dimarts les converses per un possible acord per a l'investidura del candidat socialista Pedro Sánchez. Fonts de la negociació apunten que les dues formacions segueixen intercanviant documents per matisar la llei d'amnistia i eviten per ara posar un horitzó temporal per al pacte. No tenim data, la data és el 27 de novembre, indiquen tot assenyalant que la data límit per poder investir Sánchez, doncs és això, el dia 27 de novembre. Estem treballant-hi, anem avançant, assenyalen les mateixes fonts que diuen estar treballant de valent sobre la llei d'amnistia i alguns detalls de l'acord polític. No podem donar un horitzó temporal, només seguim parlant-ne, han remarcat aquestes mateixes fonts a l'Agència Catalana de Notícies. Mentrestant, el govern aposta fort en aquesta recta final de les negociacions per la investidura de Sánchez i carrega de manera contundent i barruera contra els jutges. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, no s'ha mossegat la llengua per desqualificar els magistrats del Consell General del Poder Judicial que han fet públic un manifest en contra de l'amnistia i tampoc poc estalviat insults cap al jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón, que ha imputat els pròfugs Carles Puigdemont i Marta Rovira pel cas del tsunami democràtic. Sergi Tor ha escoltat la incontinència verbal d'aquest matí de la portaveu del govern.
Sí, de la crítica desatada, quan una decisió judicial no ha agradat als polítics independentistes, ja es passa directament a l'insult, trencant les normes d'educació i cortesia que haurien d'emperar en aquests nivells públics i d'exemple a la ciutadania. Aquest matí, la portaveu del govern, Patrícia Pleja, ha qualificat de poca vergonya i de maldat el jutge Manuel García Castellón.
Algú té la poca vergonya, més ben dit directament la maldat, d'acusar de terrorisme aquells que no han fet res més que defensar sempre pacíficament el dret a decidir.
La portaveu afegeix un dels lemes independentistes amb una metàfora de salut, segons la qual la salut democràtica d'Espanya és molt feble i acabarà amb gangrena si no s'aprenen les mesures adequades.
A banda d'aquesta sortida de to de Patrícia Plaja insultant els jutges, l'executiu de Pere Aragonès ha posat en el punt de mira els pisos turístics. Ha elaborat una norma que obligarà a tancar 28.000 pisos turístics a poblacions saturades d'apartaments. La normativa afectarà a 262 poblacions que concentren el 90% del total d'aquest tipus d'allotjaments. Sergi, els canvis, aquests canvis legislatius, entren en funcionament ja mateix?
Per la via del decret llei signat pel govern, que necessitaria la tramitació parlamentària amb un suport dels grups que la consellera Esther Capella dona per fet a causa de la emergència residencial. Els canvis impliquen que els ajuntaments afectats hauran de modificar l'arranjament urbanístic de cada municipi per adequar-se a la nova normativa, que limita els habitatges turístics a 10 de cada 100 habitatges o fins i tot a reduir-la a 0 depenent de la decisió de cada ajuntament. I aquesta és la principal novetat, amb un límit de llicència de 5 anys. Per tant, ja no hi hauran llicències indefinides. I què passa amb els actuals pisos turístics? Respon Esther Capella.
Hauran de demanar que volen continuar amb aquesta activitat i podran tenir una pròrroga en el supòsit de que l'inversió que hagin fet per poder-ho destinar a ús turístic no estigui amortitzada. I la duració de les llicències serà de 5 anys.
El govern de la Generalitat reitera que l'ús d'habitatges turístics perjudica l'accés a la vivenda. La norma afectarà 262 municipis que concentren 95.000 dels 102.000 que hi ha en el conjunt de Catalunya. A Barcelona i a Ciutat hi ha 9.000 pisos turístics, però ja fa anys que no es concedeixen llicències. Tot i això, el preu del lloguer s'ha disparat un 60% en els últims anys sense augmentar aquest número de pisos turístics.
Gràcies, Sergi. Reaccions ja del sector dels pisos turístics, Federatur i Apartament. Artur, entillat de populista i responsable, la regulació de llicències turístiques a 262 municipis aprovada pel Consell Executiu aquest dimarts. El president de Federatur, David Riba, i d'Apartur, Enrique Alcántara, coincideixen en l'afectació que tindrà la mesura a Barcelona i han afirmat que no arreglarà el problema dels preus dels habitatges a Catalunya. Riba ha criticat haver-se assabentat per la premsa de l'impuls d'aquesta normativa que arribarà, com deia el Sergi Tor, a 95.000 pisos turístics, el 90% del total, i ha criticat tant Federatur com també Apartur la manca de diàleg del govern. Et parlo ara d'un important cop policial contra les bandes criminals dedicades a cultivar marihuana a Catalunya. S'han desmantellat dos grups assentats en punts remots del Pirineu Lleidatà. S'han destruït 27.000 plantes que suposarien unes 8 tones de droga valorada en uns 49 milions d'euros. Hi ha concretament 21 detinguts.
Els narcotraficants plantaven la droga en drets perduts de la muntanya, espais remots, a dues hores fins i tot caminant pel bosc, i sempre això sí, pròxims a un rierol. Seleccionat el lloc, amb destrals tallaven arbres i amb la fusta creaven els hivernacles per la droga i un campament per viure. Sotsinspector César Jou, cap de l'àrea d'investigació criminal de la regió policial Alt Pirineu i Aran.
Amb la fusta fan els hivernacles, construeixen cabanes, construeixen tot el que són estris per viure, construeixen grans bases fetes amb rames i fang. Semblen, quan ho van veure, semblaven com aquells desplaçaments romans que es feien, que arriben a un lloc i establien un campament, doncs el mateix.
Els dos líders de la banda vivien en ciutats de la costa catalana i la resta en aquests campaments de jardiners de la droga i guardians. Cultivaven tres collites a l'any i la droga tenia com a destí altres països europeus. César Jou confia que aquest acord policial eviti l'arrelament de les bandes de narcotraficants al Pirineu.
Esperem que amb aquest cop, amb aquestes organitzacions a territori i que s'han vist desmantellades totes les seues plantacions, esperem que això aturi aquesta, diguéssim, visita que segurament tenen programada, perquè hem vist que s'ha anat reproduint i segurament se reproduiria en els anys propers pel tema del que és les plantacions del Pirineu.
Les 21 persones detingudes han ingressat a presó provisional per ordre judicial i la policia manté la investigació oberta i no descarta més cèl·lules amb plantacions al Pirineu, on resulta que per la seva orografia és fàcil d'amagar la plantació.
I atenció, aquesta alerta dels Mossos torna a l'estafa del retrovisor. La policia autonòmica explica que es tracta d'una pràctica delictiva a les carreteres i amb la que poden estafar, atenció, fins a uns 1.500 euros. L'Alejandro Salandrés t'explica com no caure en mans d'aquests estafadors.
L'estafa del retrovisor, així és com s'anomena el nou engany contra els conductors de les carreteres catalanes, que té com a objectiu robar els diners en metàl·lic o en targeta de crèdit. A través d'una publicació a Twitter, els Mossos d'Esquadra han volgut alertar sobre aquesta situació.
Et faran creure que tu ets el culpable dels danys produïts en el seu retrovisor i t'oferiran pagar-los amb diners en efectiu per així tu estalviar-te la penalització de la teva asseguradora. T'intentaran posar nerviós fins al punt que t'oferiran acompanyar-te a la teva entitat bancària per retirar els diners en efectiu al moment i així solucionar el problema dels danys.
El mecanisme consisteix en un suposat xoc on els lladres faran creure que s'ha trencat el retrovisor del seu cotxe. Davant aquesta situació, els Mossos demanen a la ciutadania que desconfiï, que no cedeixi a pagaments en efectiu a persones desconegudes i que s'iniciïn els tràmits habituals després d'un accident de trànsit.
I ara ens fem ressò de la picaresca dels turistes que van cap a la Cerdanya per evitar les cues a la carretera C-16 i que indigna molt i molt els veïns de la comarca del Berguedà. Denuncien que col·lapsen tots aquests pobles de la zona i adverteixen que la situació s'agreuja, s'està agreujant ja amb la tardor, la gent que va buscar bolets, i també a l'hivern amb la propera temporada d'esquí. Santi Espasa.
El Berguedà està indignat per la picaresca dels turistes de la Cerdanya per evitar cues a les C-16. El trajecte de Berga a Cercs és d'uns 10 minuts, situació totalment diferent als divendres, diumenges i ponts, on el trajecte de menys de 10 quilòmetres pot superar l'hora. Els alcaldes reclamen mesures per evitar aquesta situació. De fet, en alguns casos com a Guardiola, s'ha arribat a col·lapsar la carretera que passa pel mig del poble. Els turistes se les enginyen per estalviar-se uns pocs minuts de cua. L'alcalde de Guardiola, Ferran Salles, subratlla que aquesta problemàtica se li suma una sensació d'inseguretat per la velocitat a la que passen els cotxes.
El que nosaltres ens suposa és un problema a nivell de seguretat, a part de mobilitat interna, perquè estàs desplaçant aquí, i els cotxes que venen tenen la idea clara d'escurçar temps, per tant aquí passen unes velocitats que no són permeses i que generen algun problema i poden tenir algun problema greu.
En aquesta línia l'Ajuntament està estudiant aplicar mesures com tancar els accessos del poble. Salles assegura que tot plegat els condiciona el cap de setmana i que l'ampliació de la C-16 no és la solució perquè només es portaria més cotxes.
Però per nosaltres no és una solució, evidentment. A part de l'impacte que això pot tenir en el territori, que com a molts altres llocs, doncs el que implicarà un augment de la via de comunicació és un augment de cotxes.
L'alcalde de Guardiola lamenta que es tracta d'un problema de país i estructural. Barcelona i la seva àrea metropolitana provoca uns moviments de poblacions molt marcats i la Cerdanya ha basat el seu model de creixement en el turisme estacional i de cap de setmana i les comarques veïnes en pateixen les conseqüències.
Un apunt econòmic, les comarques de muntanya, l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Eix de Girona, van liderar el creixement creixement de l'economia catalana durant l'any 2022. Això revela l'anual econòmic comarcal de Catalunya del BBVA, que indica que en conjunt durant l'any passat encara no es van assolir els nivells de PIB previstos o previs a la pandèmia. El document elaborat pel catedràtic d'Economia de l'Autònoma, Josep Oliver, destaca la forta empenta dels anomenats serveis privats personals, és a dir, comerços, hostaleria, restauració i activitats recreatives, que durant el 2022 van aportar el 40% del creixement del producte interior brut. En canvi, alerta que la forta caiguda de l'agricultura és un fet també a destacar i a tenir en compte de cara al futur. Tot plegat explica que el valor afegit brut, el BEP de Catalunya, creix un 5,6% al passat, o va créixer un 5,6% al passat any 22. I aquest dimarts estem atensant una interessant iniciativa que té com a protagonistes estudiants que viuen amb gent gran. Podríem dir que es tracta d'un magnífic remei contra la soledat. És una proposta solidària i intergeneracional adreçat a la gent gran amb un pis i joves universitaris que busquen allotjament perquè comparteixin doncs, aquest habitatge en un moment en què trobar pis, per exemple, a la ciutat de Barcelona, està pràcticament impossible, pris de lloguer. El programa és una iniciativa de la Fundació Roura destinat a persones majors de 65 anys i estudiants menors de 30. A tenir en compte que les parelles no es formen a l'atzar i que hi ha unes normes de convivència que han d'acceptar les dues parts. A Herrera en Copa i Catalunya i Andorra hem estat molt atents al que ens ha explicat la Isabel, que amb els seus 82 anys comparteix pis. Mara Rodríguez, explica'ns.
La Isabel González té 82 anys i porta 6 convivint amb estudiants que venen a estudiar a Barcelona. Comparteixen vivències, van al teatre juntes i fan toms per la ciutat. Gràcies a aquest vincle humanitzador, la Isabel no se sent sola i ha recuperat la il·lusió i les ganes de viure.
El que fas, doncs, és que t'omplen els espais buits. Ara s'ha deixat la llum oberta. Vas i la tanques. Ai, s'ha deixat la jaqueta aquí i la penges. Mil coses. Després, quan tu tens que anar doncs, a algun lloc, doncs no et sentis segur de poder anar tu sol, combines amb ell l'hora que li vagi bé i t'acompanya. I això et dona molta vida, comparteixes.
El programa Viure i Conviure és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa acompanyant persones procurant la inclusió social. Proposa alternatives al problema de la soledat en persones grans i facilita alternativa d'habitatge als estudiants joves. La Isabel explica com és aquesta convivència.
Jo tinc la sort de que encara condueixo i el que fem doncs, és que un cop al mes ens en anem un cap de setmana a conèixer Catalunya. Generalment és gent que ve de fora, per tant, no coneixen el país. Quan en quan, doncs, anem al teatre, anem molt al Palau de la Música. Bueno, activitats que sola no les faries, perquè què fas sola?
La Isabel va tindre una experiència amb un estudiant que diu no va quadrar perquè no congeniaven. Tot i això, està molt contenta i recomana l'experiència a tothom.
Acabem d'escoltar l'Isabel, que dins d'aquest programa Viure i Conviure doncs fa convivència amb un estudiant universitari. Es diu Gabriel, el que tenim ara mateix comunicació. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, explícanos cómo va tu convivencia con Isabel, a la que hemos escuchado hace unos instantes, y que está muy contenta de tenerte, pues eso, en casa y conviviendo contigo. ¿Cómo es esta convivencia con Isabel?
Claro que sí. Pues yo también estoy muy contento porque es un intercambio de cultura, ¿sí? De convivencia, tratar de sentir cómo está esta cultura por parte de una persona que ha tenido su experiencia, ¿sí? Más que nada.
Claro.
Ha sido muy, muy interesante.
Muy bien. Oye, Gabriel, ¿de qué hablas habitualmente con Isabel? Porque tú, ¿qué edad tienes, Gabriel?
Yo tengo 28 años.
28. Y Isabel ya tiene...
Soy músico.
Isabel ya es, también tiene 80 y algo, me parece, ¿verdad?
Sí, 82.
82. Y, bueno, ¿cómo ¿de qué habláis habitualmente? ¿Qué hacéis los dos en esta convivencia que mantenéis?
Bueno, pues es un intercambio, pues, tanto de parte de ella como de parte mía. Yo, pues, al ser músico, prácticamente aquí estudio mi violín y, pues, a ella le gusta escucharme. Y a mí me gusta sentarme con ella y hablar de muchas cosas, sobre todo de experiencias vividas, de cómo fue su vida, cómo es el país acá, pues, diferentes costumbres, tradiciones. Y más que todo es como el intercambio cultural y pues, evidentemente claro. la compañía y la convivencia hacia ella.
¿Tú eres músico? ¿De qué país eres? ¿Eres sudamericano, verdad?
Soy de Colombia, sí.
De Colombia. Señor. Oye, Colombia. Explícanos un poco cómo ayudas tú, Isabel, en su día a día, porque una persona con esa edad, con 80 y pico de años, bueno, pues necesita que tener compañía y también que sea ayuda, ir al médico quizá, ir a hacer la compra. Explícanos.
Sí, yo eventualmente a veces salimos a hacer las compras y esto, pero es una persona muy lúcida. Ella puede hacer sus cosas muy bien. Sí, digamos que más allá de yo tener que ayudarla, más que nada lo que hago es compartir con ella el día a día. Sí, pero es muy interesante.
Es muy interesante, evidentemente. Oye, ¿cómo te enteraste de este proyecto del Viure con Viura, en el que estás apuntado y el que estás participando ahora mismo?
Yo me he enterado por medio de la página web.
Ajá.
Y he encontrado esta fundación y me pareció muy interesante el hecho de que haya algo que exista así, porque yo la verdad no sabía que existía un programa donde uno podía compartir este tipo de experiencias y sobre todo la parte de convivir con una persona mayor.
Claro.
Me parece una experiencia muy increíble.
Muy interesante. ¿Hay algunos requisitos importantes para estar dentro de este proyecto por parte de un estudiante como tú?
Sí, hay ciertos requisitos. Sobre todo creo que el más importante es que estés matriculado en alguna universidad y estés estudiando, evidentemente.
Claro. También me imagino que hay unas reglas de convivencia, ¿no? Hay unos mínimos a la hora de hacer, bueno, yo no sé si es un contrato, pero sí un papel conforme, bueno, tú te responsabilizas de un buen comportamiento y de otras cosas, ¿no?
Exactamente, exactamente, claro. Es más que nada como eso, convivir con la persona. Pues es como, yo lo veo como vivir con un familiar y pues teniendo siempre por encima de todo el respeto y pues la convivencia.
Claro. Las parejas que se forman no se forman, como se dice habitualmente, al azar, sino que hay una entrevista, me imagino, antes con algún responsable de la fundación. Y bueno, a raíz de lo que tú explicas y lo que la señora mayor te explica, pues ahí se forma la pareja, ¿no?
Exactamente, como que se combinan, digamos, creo yo, que las cualidades o características de las personas para que tal vez sea un poco mejor a la hora de emparejar a estas personas, claro. Creo yo.
¿Tu convivencia con Isabel cuándo empezó y cuándo terminaría o cuándo terminará?
Bueno, empezamos ya, llevamos un mes y unos días, y bueno, terminará yo creo que cuando termine mis estudios en 2 años.
Uh-huh.
Pero sí, más allá de como saber cuándo empieza o cuándo termina, no lo veo por eso, sino
sí.
Como la oportunidad de tener la experiencia de compartir y convivir con una persona.
Muy bien, me imagino que serás un buen altavoz para otros amigos tuyos y amigas tuyas de Colombia, claro, que quieran venir hacia España y tengan, bueno, esta oportunidad de conocer este proyecto en el que tú te has involucrado y del que estás contento. ¿Os lo paséis bien, Isabel y tú?
Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien en casa y en todo lo que hacemos aquí es muy agradable, es muy, muy agradable.
Pues, Gabriel, nada más, gracias por atendernos, explicar tu experiencia dentro de este proyecto del Viure con Viura y que sigáis, pues bueno, pues con una buena relación como la que mantenéis ahora entre tú y también Isabel. Gracias por atendernos, buenas tardes y suerte.
Gracias a ustedes, bueno, hasta luego.
Su recuerdo no consigo olvidar.
Gràcies, doncs, al Gabriel, també a la Isabel, que ens han explicat la seva experiència amb aquesta proposta, amb aquesta iniciativa de la Fundació i del programa Viure i Conviure. Fem ara una pausa per publicitat i després t'expliquem les conseqüències nefastes, molt nefastes, de posar el teu animal de companyia a mans d'un veterinari sense titulació. 2 minuts i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes el sonido de los campeones en tiempo de juego. Disfruta de la Champions como si estuvieras en el campo.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Desde las 6:30 de la tarde, Shakhtar Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Celtic.
Pues son buenísimas, ¿eh?
Muy buenas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros.
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya está aquí el Black Friday más colorido de MediaMarkt.
Let's go.
Solo hasta el 9 de noviembre tienes un Neo QLED Samsung de 55 pulgadas 4K por 888 euros. O una lavadora Haier de 8 kilos de carga por 333 euros. MediaMarkt.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho deia fa un moment, l'exercici d'una professió per una persona no qualificada ni autoritzada és com es defineix l'intrusisme. Molts sectors estan amenaçats per aquesta pràctica. Avui escoltem la denúncia que ens fa arribar que s'han arribat els veterinaris, i és que un diagnòstic erroni o el tractament inadequat d'una dolència per falta de qualificació pot tenir conseqüències nefastes pel teu animal de companyia. Veritat, Mar Puerto?
Sí, l'últim cas que hem sabut, de fet, és el d'una parella propietària d'un negoci relacionat amb animals i centre veterinari que ha estat condemnada a presó i inhabilitada per exercir qualsevol professió o ofici relacionat amb animals per la comissió d'un delicte d'intrusisme professional. Una sentència que ha estat possible per la denúncia que van fer tres veterinaris, tres companys, que van detectar els fets delictius i els van posar en coneixement del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, tal com ens ha explicat la veterinària i membre de la Junta de Governs del Col·legi, Marta Legido, un fet que, malauradament, no els agafa de nou.
És una situació que no és nova i de fet, jo diria que és com una situació que es replica, d'acord? Que es repeteix. Hi ha gent no veterinària que obre un negoci relacionat d'alguna manera amb els animals, com per exemple una botiga d'animals, una botiga d'accessoris o de menjar per mascotes o una perruqueria canina, d'acord? I aleshores, en un moment donat, contracten veterinaris i aquests veterinaris que els contracten fan el seu horari laboral i aquestes persones, no parlo d'aquest cas, parlo en general. Fora d'aquest horari, a vegades arriba gent amb un animal que està malalt i l'atenen i el tracten i actuen com si fossin veterinaris.
Un modus operandi que, sens dubte, juga amb la salut i la vida de tots aquests animals, fins al punt que en alguns casos han arribat fins i tot a operar-los sense tenir cap tipus de coneixement.
Els veterinaris que treballen per un negoci d'aquest tipus a vegades ens avisen al col·legi i, escolta, em falten receptes del meu talonari perquè, clar, ells a vegades tenen pues, el seu calaix o vegin que arriben i que estan operant a un animal o que estan parlant amb un propietari i li estan donant consells de salut sense ser veterinaris.
Uns fets que, si més no, a priori no sempre són fàcils d'identificar si no s'arriba a produir cap desgràcia. D'aquí que sigui tan important l'actuació i també l'especial atenció de tots aquells col·laboradors i companys que, com ha passat en aquest últim cas, han sigut claus per poder identificar els culpables.
I avui ens estem preguntant per què han canviat tant els mercats municipals de Catalunya els últims anys. Si el 2012 els mercats municipals, la superfície que ocupaven els súpers suposava el 27% del total disponible, l'any 2022 les grans marques de distribució ocupen ja el 43% de superfície. Ens fixem en dos mercats de Barcelona, el de Fortpien, amb un súper dins, amb ells parlarem d'aquí un moment, i el de Sant Andreu, que manté al 100% el seu funcionament tradicional. La Sònia Vizcaíno és la presidenta dels paradistes, està darrere en COPE Catalunya i Andorra, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
La Sònia ens ha dit que és una lluita contínua, intentant la mesura del possible que el mercat tradicional tiri endavant. És evident, diu, que no poden competir en preus amb els centres comercials, amb les grans superfícies, que sí poden comprar grans quantitats i poden obtenir un menor preu pels productes, però sí en oferir un tracte personalitzat amb productes més propers i també de qualitat.
Perquè ells tenen moltes ofertes, molts productes que potser compren a l'engròs amb molta més quantitat que nosaltres i els fan preus més econòmics i podem fer oferta. Per això nosaltres amb el que hem de lluitar és a això, no? A lo millor amb productes més delicatessen, que podem dir, no? Que siguin sí. Diferents. I l'hora d'ajudar ens posaríem baixar-nos els impostos.
I és aquí, diu la Sònia, on s'estan orientant els mercats per mirar de sobreviure, amb productes cuinats i molt específics, en delicatessen, per exemple.
Molt cuinat. Ara, últimament, el que es ven més és a coses cuinades i coses delicatesses, no? Allò que diem que, doncs, potser una salsa de tomàca és una salsa de tomàca que no la tenen, que no la trobaràs ni a Carrefour, ni a Condis, ni a cap supermercat.
Ella ha notat que la clientela del mercat s'està rejuvenint. Van les clientes de tota la vida que compren pràcticament pel que necessiten aquell dia, però també hi ha cada vegada més compradors de la franja d'edat entre els 40 i els 50. I quins són els seus costums? Doncs van a comprar divendres i dissabtes.
Bueno, els caps de setmana realment no ens podem queixar, eh? El que és divendres i dissabte es treballa molt i, a més, cada cop ve més gent jove. Bueno, gent jove, em refereixo a gent jove de 40 a 50, 55.
Fa poc més d'un any que el mercat de Sant Andreu es va traslladar al seu emplaçament original, a la plaça del Mercadal, i no ho han tingut fàcil perquè pel camí, pel pas d'una carpa provisional fins a l'emplaçament definitiu, es van perdre algunes parades. Una situació que es pot fer extensiva a altres mercats de Barcelona, que a més s'hi han de lluitar contra una gran superfície a les seves instal·lacions. De fet, 7 de cada 10 ja compten amb un supermercat com una parada més i la majoria de reformes que s'estan fent s'estan planificant de tal manera que en un futur s'hi puguin encabir.
Segons les dades que recull anualment la Diputació de Barcelona, els mercats municipals de la província doncs, han experimentat un canvi molt profund a la darrera dècada. Guanyen pes les grans cadenes de distribució i perden terreny, podríem dir, les parades tradicionals. El consistori, l'Ajuntament, diu que això passa a tot arreu d'Europa, però que no és, jo diria que no és pas un consol per a tots els paradistes, això que passi a tot arreu. Li volem preguntar al senyor Sergi Clemente, que és el president dels paradistes del mercat de Fortpien, a la ciutat de Barcelona. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, doncs l'Ajuntament diu que això passa a tot arreu, que cada cop els súpers guanyen terreny dins dels mercats municipals i els paradistes perden terreny. Aviam, jo no sé si ho veus així, tu.
Bueno, jo, a veure, aquest és un projecte municipal que ja va començar fa més de 20 anys, dintre de mercats municipals, on inicialment s'agafaven parades que acabaven desertes, que no hi havia botiguers i parades que no estaven ocupades, i es feien remodelacions dintre dels mercats i agrupaven aquestes parades i feien un supermercat dintre, formant un local que era d'uns 1.000 metres quadrats més o menys. Ara, ja fa també una bona temporada, uns anys també, aquí a Fortpien va ser el cas, que ja es comencen els projectes d'inici, incloent-hi els supermercats dintre dels mercats municipals, intentant facilitar als clients el fer la compra en un acte, no?, dels productes de mercat i de supermercat. Entenem que és una cosa que es va fer per donar un impuls als mercats, no? I en alguns funciona molt bé, en uns altres tant, també depenent una mica de l'oferta del súper i del mercat.
En el cas vostre, el de Fortpien, la cosa ha funcionat o no acaba de rutllar el sistema, Sergi?
Al principi van començar molt bé, ara també com la situació actual que hi ha és una crisi profunda, ja no només després de la pandèmia, sinó que ha pujat tots els gastos, doncs ara estem tots una mica enrere. Jo no penso que sigui una mica pel format que hi ha de supermercat, sinó una d'allò. Nosaltres sí que és veritat que l'entorn dels mercats sí que genera una competència a vegades una mica deslleial d'alguns sectors.
Sergi, avui, que és un dimarts, com està el mercat? Està animat o al principi de setmana és fluix?
Els mercats en si estan una mica enrere. Dic, no sé si és general, suposo que sí, que l'economia està una mica parada, però nosaltres, a veure, hi ha dies puntuals que tenim feina i uns altres que la veritat que ha baixat molt la feina. Mm. Sí.
I l'Ajuntament us cuida o, per contra, us sentiu una mica deixats de la mà de Déu, una mica abandonats?
Bueno, nosaltres, a veure, tenim unes associacions de federacions i l'Institut de Mercats és un bon interlocutor, la veritat. Sempre hem estat ben escoltats i sempre fan el que benament poden, no?
Clar.
Sí que és veritat que necessitem sempre ajudes i compromís de l'Ajuntament per ampliar el millor l'oferta que tenim dels mercats i que no només siguin alimentaris i que puguin entrar unes altres denominacions, que siguin també de salut, que siguin coses de proximitat i tal, seria donar-li una volta, però nosaltres entenem que l'Institut del Mercat sempre dona un cop de mà.
Vosaltres dins del mercat hi teniu un súper. Ho heu notat per bé o per malament en el sentit de si s'han perdut parades, per exemple?
Bueno, en certa manera no s'han... Bueno, jo penso que s'han perdut parades, però jo és més les que s'han perdut un parell, mm-hmm. i una mica més és la, jo penso que és una mica de la crisi financera.
Yeah.
Més que, perquè el mercat també, ells també han baixat, ho han notat, i han mm-hmm. baixat també les vendes.
Clar. I suposo també que a vegades deuen fallar el que es diu tradicionalment el relleu generacional. No hi ha relleu a les parades de tota la vida, podríem dir, no? Això ho noteu també vosaltres, Sergi?
Això, sí, bueno, però passa a totes les professions, sí. No només a mercats. Mm-hmm. Ja no hi ha professionals, la gent... Yeah. No vol dedicar-se a fer treballar en una professió i nosaltres pues, realment com el gremi de l'alimentació pues, tenim, han de ser peixaters, bueno, la gent no vol ni carnissers ni batxaters i ens costa quan hi ha una només per un persona, ja no hi ha de pares a fill, sinó per trobar gent que vulgui treballar en les parades.
Doncs Sergi, molt bé, no tenim ja més temps, ens ha acabat agrair-te que has explicat la història de com és la convivència entre els súpers normals i les parades de mercats als mercats municipals de Barcelona. Una pausa i recta final.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
És la sintonia d'Esports Cope. A les 3 i 5 minuts agafa el nostre relleu el Joan Ballori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tenim Champions.
Sí, juga el Barça a la tarda, eh? Atenció, a 3 quarts de 7 de la tarda, Shakhtar-Barça, partit que juga a Hamburg. El Barça amb un punt estarà ja classificat pels vuitens de final de la Champions. També avui a les 9 tenim l'Atlètic de Madrid Celtic. A 2 quarts de 7 comença el tiempo de juego a la Cope. També en waterpolo la final de la Supercopa d'Europa femenina a Budapest, entre el Sabadell i el Budapest, i bon partit de futbol sala, partit de Lliga Cartagena-Barça, segon contra primer.
Recordeu la cita, 3 i 5 Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Segueix Migdia Cope, Pilar García Muñiz, Àngel Correa, et segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.